IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Tan sols la paraula nua, la teva, mai la d'un altre, la que reflecteix una vida dins d'una solitud, curulla de promeses on tot és possible. Montserrat Abelló.
A IB3 Ràdio comença Flames a la Fosca, el programa dedicat al món dels llibres amb Irene Sala i Rosa Campomà.
Bon vespre! Avui parlarem de gloses, cançons, codolades, romansos i altres textos transmesos tradicionalment per via oral, Rosa.
La paraula, la seva expressió més senzilla i propera. Aprofitarem que la Casa Museu del Pare Ginart es reinventa per reivindicar la cultura popular tradicional de les illes.
Tonada d'Esterrosa. Ai, perendanga, perendanga. Ai, ja t'ho podries pensar.
Jo veig així el cançoner, a la manera d'un arbre filosòfic lulià, revingut de soca, enfonya les arrels en la carn bategant del poble mallorquí, i la sang humana n'és la saba. S'enfila fins als núvols i abriga tota la nostra terra. Millor dit, és la nostra terra feta música i cançó.
El cançoner popular de Mallorca, de Rafael Ginart, és la més extensa compilació de patrimoni oral cançonístic fet mai en llengua catalana i segurament un dels més extensos en qualsevol llengua.
Conté el text literari de més de 20.000 cançons conservades per tradició oral i recollides a Mallorca, despullades de la tonada o la música que originàriament les acompanyava a l'hora de ser cantades. Aquest material folclòric, resultat de més de 40 anys que arreplega tots els pobles de l'illa, es presenta classificat per extensió i temàtica, destacant l'apartat de temàtica amorosa per ser el més abundat, més de 5.000 cançons. El cançoner i el seu recopilador tornen a estar d'actualitat, ja que la Casa Museu Pare Ginart, ubicada a Sant Joan, acaba de presentar-se totalment renovada i rebatejada com a Museu de la Paraula.
Carme Castells, bon vespre.
Bon vespre.
Carme Castells és la directora gerent de la Fundació Casa Museu. Què significa aquest llinatge Museu de la Paraula que li heu afegit a la Casa Museu Pare Ginart?
Bueno, no sé si és un llinatge o ja és com un àlies, no?, que mos agradaria que tingués. Es ve que sa casa és un projecte que ve d'enrere, que ja duim anys amb les portes obertes com a Casa Museu Pare Ginart, però teníem pendent dotar aquesta casa de contingut, d'un discurs museogràfic que mos permetés dins de sa casa donar a conèixer sa figura de Rafael Ginart i sa seva obra d'una manera adequada. Aleshores, quan varen començar a plantejar quin havia de ser aquest discurs i com havia de ser aquesta exposició, varen coincidir en el fet de que no podíem únicament explicar la figura de Rafael Ginart o no serien capaços d'explicar abastament la figura de Rafael Ginart si no explicàvem quina és la col·lecció museogràfica autènticament que ens ha llegat. I no és una col·lecció feta d'objectes ni de papers, és una col·lecció sobretot feta de paraules. Aleshores, partim d'aquest punt, d'aquesta base, de dir que el nostre és un museu que té un patrimoni intangible i li hem volgut donar forma i hem volgut propiciar que en l'entorn físic de sa casa poguessin fer un viatge a través de ses paraules.
Un viatge que aprofita aquesta oralitat, aquest poda de oralitat, de sa tradició i ho combina amb ses noves tecnologies.
Sí, és que és el fonament de la proposta soralitat d'aquests continguts mos duien forçosament que fos un museu que, a més de ser visitat, hagués de ser escoltat. Era una dimensió que no podíem perdre. Es veu que en el principi del plantejament eren més modestos, van pensar a fer unes audioguies i que quan anessis per sa casa poguessis sentir ses gloses, però evidentment la tecnologia mos ofereix recursos que no poden refusar, i a mesura que anàvem avançant mos van donar compte de que podíem dissenyar ja no només una audioguia, sinó una aplicació per dispositius mòbils, i que la tecnologia mos oferia moltes virgueries per posar i per convertir sa visita en aquest espai en tota una experiència.
I com serà, per exemple, ara visitar la Casa Museu de Pares i Nart?
Bueno, serà visitar, jo crec que en aquest sentit també la feina que han fet totes les persones que estan implicades tant en el disseny gràfic, en el disseny del muntatge i ja sap, ha estat molt encertada, perquè hem aconseguit preservar una casa que aquells que l'haguessin coneguda abans sabran que és una casa d'unes dimensions molt reduïdes, però que manté un esperit de connectar-nos amb aquella Mallorca rural, humil, perfecta, però és així, és una casa de petites dimensions, per tant, com a museu, tampoc no tenia molt de marge. I s'ha preservat aquest esperit, i en el mateix temps se li ha superposat una museografia moderna, però permetent als visitants, i això passa a través de l'aplicació, que amb una tecnologia de realitat augmentada i enregistraments de 360 graus puguis veure en el mateix espai el que passa a la sala, és a dir, la museografia nova, i en el mateix temps puguis veure com era aquella estança en temps del pare Ginard. I tot això en sabeu de Rafael Ginard, que mos explica com era casa seva.
Si vos pareix, fem un pot de visita en aquesta casa.
Vinga.
Anem de visita.
Ai, un temps ens dà de temps. Ai, ara no ponia 50. Ai, és arrengla que no aguanta. Ai, és arrengla que no aguanta. Ai, jo ja que he tornat dolent.
Començant pel rebador, i allà ens espera Miquel Esbert. Miquel, bon vespre.
Bon vespre, com anem?
En Miquel és filòleg, pedagog i un gran coneixedor de l'obra del pare Ginard. En aquest espai es parla del museu i de Rafael Ginard, a més de recollir documentació original.
Què podríem destacar del pare Ginard?
Del pare Ginard, la primera cosa que hauríem de dir és que és el més gran dels nostres folcloristes. I això que apareix no res és extraordinari, perquè el pare Ginard, utilitzant no precisament noves tecnologies, sinó les tecnologies més antigues, que eren la ploma i el llapis i un paper, va arreplegar durant una cinquantena d'anys un inventari de cançons de tradició oral que converteixen el seu recull en una de les meravelles de la filologia romànica. Per tant, allò que se pot dir del pare Ginard és que, juntament amb un altre homenot, Antoni Maria Alcover, ha estat capaç de construir, de llegar per la posteritat, una de les tres potes fonamentals de la filologia a Mallorca. Dues serien atribuïbles a Alcover, que serien diccionari i rondalles, i el tercer és el cançoner del pare Ginard, i dic el tercer no per ordre de prelació, sinó perquè tots tres formen les potes d'una taula que constitueix el nostre patrimoni immaterial més ric.
Miquel, Carme, per què se va posar a fer aquesta feina el pare Ginard? Per què dedicar-se a recollir cançons que formen part dels costums populars, però que realment possiblement no fossin catalogades com a grans creacions intel·lectuals? Estan parlant de cançons de segar, d'esterrossar, de coi mongeta, o del que fos, vull dir, amoroses, eròtiques, de tot tipus.
En Rafael Ginard se va criar entre cançons, sí. Diguéssim que aquestes cançons que ara fins i tot poden veure en aquesta Mallorca contemporània, i fins i tot amb un punt d'element pintoresc, no ho són en absolut en el moment en què se cria en Rafael Ginard. I de fet ell explica en el seu llibre de memòries d'infantesa, de com era infant, que aquesta part de tradició oral més rica li va arribar per sa vida materna, especialment, que era sa figura de sa mare, era sa que més li contava romansos i històries, però així mateix sa seva vida quotidiana s'anava trobant amb això. Que així com mos explica ell, el que suposa un punt diferencial en el fet de que jo sigui un contingut quotidià, o que ell li comenci a donar importància com un fons susceptible de ser recollit i que que ha de ser conservat va ser la lectura de les rondalles de recollides per Antoni Maria Alcover, que a partir d'aquest moment jo penso que ell fa es clic, no?, de pensar que aquest... que això que per ell és quotidià s'ha d'anar conservant. I després hi ha tot el que és el procés, que això sí que en Miquel, que ha estat un investigador en profunditat del cançoner, mos ho podrà explicar més, tot el procés de recollida d'aquest cançoner, que va ser una feina d'anys, també que està farcit d'anècdotes interessants i divertides sobre com ell s'aproximava a la gent per demanar-los que li cantessin cançons i com molta de la gent que custodiava aquestes cançons el miraven en recel, perquè no entenien quin valor li donava ell en aquestes paraules.
Era així, Miquel?
Sí, hi ha molt poc que afegir en això que ha dit na Carme. Per tant, per no dir jo res i no dir cap d'arbarat i respondre la pregunta que tu me fes, me'n llevaran paraules en el pare Ginard. Escoltau què diu. Doncs, fins a 13 anys complits vaig viure en un medi totalment folclòric. Vaig abeurar-me de vida pagesa i cançons. Vaig anar a rapar terra, com diuen els nostres camperols en frase insubstituïble. Allò sembrà en el meu esperit unes llavors que al seu temps grellaren. Unes tendències que sedimentants al meu interior havien d'orientar definitivament les meves petites activitats intel·lectuals, inclinant-me després per instint, no per cap coacció, no hi hagué ni la noble coacció de mestre de xebla, a l'amor i estudi de la nostra llengua, quedà fixada per a sempre la vocació del folclorista. No és d'admirar, doncs, si som afectats de cançons.
I un poc en la línia del que mos deia na Carme,
sí.
No sé si sorprenia a gent intel·lectual de l'àmbit que ell hagués pogut conèixer, però també a gent del poble, en els pagesos, que la figura d'un capellà s'acostàs allà a demanar-los: me pot cantar la cançó de quan anau a coi maldes, o me pot cantar allò que feis aquí i allà?
Sorprenia a uns i als altres, però no a tots dels uns ni a tots dels altres, perquè clar, hem de pensar que la labor de recuperació del folclore aquí, a casa nostra i a altres indrets d'Europa, és un fet que neix amb el romanticisme. Els romàntics, entre d'altres coses, necessiten construir un imaginari que sedimenti d'alguna manera ideològicament i culturalment aquelles nacions que el romanticisme descobreix que existeixen i mira de cap enrere, cap a l'edat mitjana. Llavors, aquest interès per aquelles produccions populars que ajudi a sedimentar, a estalonar, a configurar una idea de poble, una idea de país, una idea de nació, evidentment en certs sectors intel·lectuals havia tingut preeminència. Per tant, la investigació folclòrica en els països de parla catalana havia començat, abans que el pare Ginard fes el seu cançonet. Tenim l'exemple del patriarca Marià Aguiló, que és autor d'una ingent tasca de recopilació, molts anys abans que el pare Ginard, d'una ingent tasca de recopilació de refranys, de rondaes i sobretot també de cançons i de romans, etc. Ara no cal fer història d'aquests precursors del pare Ginard. Per tant, hi havia un sector de intel·lectualitat, hi havia un sector del món de la cultura que sí que tenia aquest interès. Per part del poble, evidentment, el poble no feia folclore per fer espectacle. El poble vivia el folclore. Folclore era, és una, quan s'entén bé, és no s'estudi, no és, sinó l'elaboració de processos de manifestacions culturals per part del poble. Sí. Aleshores, la gent del poble no és conscient, no era conscient, ni ho som ara tampoc amb altres manifestacions del folclore actual, de que tu facis alguna cosa perquè serveixi d'espectacle, sinó que era per complir unes altres funcions.
I vos sembla, Carme, Miquel, que passem al menjador?
Passem.
Ai, na gomandina, se queixa, i tal volta té rebó. Ai, na gomandina, se queixa, i tal volta té raó. Ai, n'hi han tirada llavors.
Carrer Major ple de gent a sa sortida de missa. Que no em passi aquell que frissa, que li anirà malament.
Aquesta veu que sentim acompanya la visita de les persones que passegen per aquest museu, aquesta casa museu del Pare Ginart. És una veu que tot d'una sentirem en directe perquè ens està escoltant. És de na Caterina Valriu. Na Caterina Valriu és professora de literatura a la Universitat de les Illes Balears, estudiosa de la cultura i folklore tradicional de les illes i, ja dèiem, una de les veus que se poden sentir en aquesta visita. Caterina, bon vespre.
Hola, com esteu?
Molt bé, moltes gràcies per acompanyar-nos. Estan parlant, aprofitant que hi ha hagut aquesta reforma de la Casa Museu del Pare Ginart, recuperant la seva figura, la seva transcendència i la feina que va fer al front del cançoner. Ara parlaven que el cançoner és un material de treball destacat per als estudiosos de la llengua, ho podrien dir sí, és una magnífica eina?
Sí, és un material molt valuós. Bé, de fet, nosaltres tenim una gran sort, som un privilegiats perquè tenim la plat de rondalles mallorquines d'en Jordi del Racó, mossèn Alcover, tenim els quatre magnífics tons de la cançoner popular de Mallorca i també tenim el diccionari Alcover Moll, que també recull una gran quantitat de materials de cultura popular des de diversos aspectes, per exemple, de la fraseologia, coses de balls, costums, per tant tenim tres monuments realment.
Perquè no és habitual això, Caterina, és a dir, la cultura oral, tradicional, és difícil tenir-la registrada per poder-la estudiar d'aquesta manera?
No és habitual tenir ni la quantitat que tenim, ni la qualitat que tenim, ni els bons, diguem, estudiosos que hi va darrere tot això, en un territori tan petit i en tan pocs habitants, que som molt poquets i som molt petitons i tenim una densitat de riquesa, de rondalles, de llegendes, de gloses, de cançons, de dites, de refrany, endevinalles, de cançonetes infantils, una cosa realment extraordinària. Gràcies a aquests recopiladors i supos que també un poc en el geni conservador dels nostres padrins que conservaven aquests tresors a dins la memòria i no se cansaven de transmetre-los en els més joves.
I Caterina, parlant de paraules, n'hi ha moltes que ja no es fan servir, veritat?
Sí, que n'hi ha moltes, algunes perquè corresponen a realitats que tampoc ja no existeixen, sobretot paraules relacionades amb les feines del camp, amb els estris, amb les eines, en la manera de fer aquestes, són paraules que és inevitable que quedin dins un arxiu, que quedin fora d'àmbit d'ús. I altres que per desconeixement o per poca cura o per poc sentit se substitueixen per paraules foranes, bàsicament castellanes, però també angleses, a vegades per formes més fàcils, més simplificades, també perquè la gent actual cada vegada perdem més la connexió en el context natural, per exemple, deim un arbre i un pagès no deia un arbre, deia un pi o un rober o una usina o un ullastre o el que fos.
I això, aquesta manera d'entendre la vida que se pot veure a un indret com aquest i en la feina que varen fer persones com el pare Ginart, s'aprecia l'actualitat? És a dir, els infants d'ara, per exemple, això ho entenen quan fan una visita d'aquestes característiques, Caterina?
Bé, jo crec que no poden ser molt petits per poder apreciar això. Si són petits, probablement te quedaran en sa anècdota, així com ha quedat ara a casa museu. És molt atractiva des del punt de vista tecnològic, per dir-ho de qualque manera, perquè en els sistemes interactius i tal que hi ha és molt vistós. Els infants quedaran més en aquesta anècdota, després hi ha la feina dels pares i dels mestres d'explicar-ho, de fer-ho rumiar, de fer-ho entendre i de fer-ho valorar. Valorar ja més grans, en joves, en gent de secundària, crec que sí que ja és més factible que els realment entenguin i comprenguin el sentit de tot això.
Caterina, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest trosset de la visita.
A volta.
Que vagi molt bé, però seguirem sentint la teva veu.
Un plaer fer aquesta feina d'enregistrar aquestes gloses. Estic molt contenta que m'ha demanessin que he posat la meva veu. És una cosa que m'agrada molt fer i espero que vos agradi el resultat.
Na Carme, te vol dir alguna cosa?
Sí,
ara?
Jo voldria dir que indiscutiblement la veu de na Caterina és un dels punts forts d'aquesta visita. Evidentment, aquestes cançons formen part de la nostra paraula, però també de la nostra música. I la veu de na Caterina sap imprimir-li aquest caràcter, no? I penso que és molt important la sonoritat de la nostra llengua i de la nostra paraula. De fet, la guia del museu està traduïda a castellà, anglès i alemany, a fi de fer accessible aquests continguts, però l'únic contingut que no se tradueix a través de locucions es, són ses gloses, precisament, perquè pensaven que era important sa oralitat i també sa música de sa nostra llengua.
Mm-hmm.
Moltes gràcies, Caterina, per sa teva aportació en aquest sentit.
Vos convido a tots a fer una volteta per Sant Joan i gaudir d'aquesta casa que realment és singular i molt especial per tots els mallorquins i per tots els que la coneguin, segur.
Gràcies, Caterina. Sí. Fins una altra. Que vagi bé.
Adéu.
Idò, si voleu, seguim escoltant un poc més sa veu d'Anna Caterina i anant fins a la cuina, fins a l'espai de vida domèstica.
Ai, és que del riu Ai, tu i jo som dues
Gloses, romansos, cançons de picat, moltes formen part de festes i celebracions, però sovint es consideren com a poc importants, poc dignes de l'estudi acadèmic. El pare Ginard va ser conscient de la necessitat de preservar-les? Va ser un visionari en aquest sentit?
Absolutament. El pare Ginard tenia ben clar que existia el perill. Aquesta percepció del pare Ginard era compartida i ha estat compartida tradicionalment per tots els folcloristes, folcloristes en general. I, per exemple, Baltasar Samper, amb l'obra del Cançoner Popular de Catalunya, quan feia missions de recerca per Mallorca, coetànies, algunes d'elles en el pare Ginard, i algunes anteriors fins i tot a la seva actuació, vaja, el pare Ginard espontàniament va començar abans, però d'una manera sistemàtica, potser Baltasar Samper va ser primer, i els altres casos de folcloristes, com han dit Maria Aguiló, etc. Tots ells eren conscients que això era una cosa que estava a punt de desaparèixer, i era una cosa que estava en perill, i per tant l'havien de rescatar i l'havien de salvaguardar. Amb quines eines? Amb aquelles eines que la tecnologia de llavors proporcionava, i eren aquestes que han dit, convertir-ho en uns inventaris, en uns reculls, en unes notes preses i en una edició, en els casos que fos possible. Per tant, visionari, jo crec que compartia aquesta visió amb d'altres. Passa que ell hi va esmerçar moltes hores, molt de temps, molt de coneixement, i sobretot una caparrudesa extraordinària, perquè ningú fa feina durant 50 anys sense que... Bé, a Mallorca, a les Illes, tenim alguns grans personatges que han fet feina més de 50 anys sense esperar res a canvi, i el pare Ginard va ser un d'ells.
Seguim aquesta visita. Vinga. Anem a una habitació on podríem trobar referències de la vida personal, relacions de parella, la vida i la mort. En aquest espai hi podríem queixar molt bé una cançó, que és la cançó de la mort d'Anna Margalida, que començam a escoltar ara mateix i que explicarem per què la sentim d'aquí uns instants.
L'amo de Bali m'envia missatges i jornaler. Sa madona i l'orde més, sa madona i l'orde més, tota la gent que hi havia. Voleu escriure en papers sa mort d'Anna Margalida, que si greu no vot sabia, que si greu no vot sabia com en seria el procés.
Escoltant aquesta música i col·lejant per tots els elements d'aquesta sala, podríem trobar, per exemple, en Sebastià Portell, que és un jove dramaturg i escriptor que l'any 2012 va fer a l'enrevés. Va agafar una música tradicional, com és aquesta cançó de la mort d'Anna Margalida, que estan sentint interpretada per Biel Majoral, i la va convertir en obra de teatre. Sebastià, bon vespre.
Hola, bon vespre.
És una història real, aquesta, però una història ben dramàtica. No?
Sí.
Perquè de l'any 1910 passa a Bali, Xassolla, una jove, Anna Margalida Cervera, moria atropellada per una màquina agrícola. La seva família i el seu promet, Sebastià Companys, se n'assabentaren 3 dies després, perquè eren al Gaida, dia 16 de gener, com diu sa cançó. Primer fou enterrada a Solla i després es traslladà a la seva localitat natal. En Sebastià, el seu company, va encarregar el glosador del Gaida, Mestre Bartomeu Memes, una cançó en memòria d'Anna Margalida, i a partir d'aquí surt aquesta història que ha anat perdurant amb el pas dels temps. Però jo me demano, com és que en Sebastià, que és un lot ben jove, se li acudeix en un moment determinat agafar aquesta cançó i convertir-la en obra de teatre?
Sobretot
va sorgir aquesta idea d'un concert que vaig assistir en què col·laboraven Biel Majoral i els seus músics en la banda de música de Set Salines, que és el meu poble, i feien diverses cançons populars adaptades amb arranjament per banda, i entre aquestes, crec que era la darrera de fet, hi havia La mort de na Margalida. Casualment era una cançó que jo no coneixia en aquell moment.
No me puc creure. És que jo la conec de fa molt d'anys, des que era molt petita.
Sí, sí, és una cançó molt coneguda, però en aquell moment jo no sabia de la seva existència. I quan la vaig conèixer en aquell concert, me va colpir tant que vaig haver, en certa manera, de rescabalar tots aquests anys de desconeixença i li vaig haver de fer un homenatge o intentar fer aquest homenatge que ha estat el llibre.
Un homenatge, però, que introdueix alguns canvis, veritat?
Sí. Una cosa que vaig intentar que quedés molt clara a una nota que hi ha inicial en el llibre és que vol ser una interpretació lliure, és a dir, és una dramatització, al cap i a la fi. No és una adaptació a l'ús, i sí que està basat en una cançó que està basada en una història real, però no pretén ser un document històric ni res semblant. És un producte artístic, i això, un homenatge a aquestes persones que en el seu moment varen viure una història tan terrible i la varen voler immortalitzar.
I a més, aquí, i per això volíem arribar aquí a la part final d'aquest espai d'avui, mos demostra la força de la paraula nua, perquè aquí estan sentint en Biel Majoral, i també ho han sentit en Maria Alma Bonet i amb altres cantants que han agafat aquesta història, i l'han cantada, se canta normalment sense música, i arriba directament a la gent. Miquel, Carme, és una bona demostració de la força que té una narració ben feta, que no necessita gaire més que una paraula.
Sí, diferents manifestacions,
si no? Si ho deixessin dir el pare Ginart en això...
Perfecte.
Però que sigui una bona cosa.
I d'escoltar que diu... El folclore, reblit de notícies menudes i aromàtiques com a llavors de fonoll, m'ha permès guaitar a través de variadíssims finestrons els paisatges interiors de l'ànima mallorquina. M'ha enriquit d'experiència humana i ha assaonat aquest meu miserable estil literari fent-lo una mica més dúctil i vivaç. De quina manera la llengua mostra al folclorista atònit les seves joies i riqueses, el seu fabulós parament de reina terrassana i bosquerola. L'encís de la llengua, brollant de fonts incontaminades, vos aguanta el treball. És allò un festeig deliciós en l'idioma, en la tradició, en la musa popular. I com sempre s'esdevé entre enamorats, les hores flueixen ràpides, com els programes de ràdio.
Exacte, flueixen ràpids, així que gràcies a tots per acompanyar-nos, Carme Castells, Miquel Esbert i Sebastià Portell, gràcies a tots tres per ser-hi avui vespre, i si voleu podem acabar aquesta xerrada, part amb aquestes paraules del pare Ginart, si voleu, amb la veu de Caterina Balriu.
I què havia de succeir? Que se feren unes noces de pinyol vermell i unes festes mai vistes i un ball vitenc de tot. I el rei i n'Estaldó visqueren una mala fi d'anys en pau i alegria, i encara som vius si no som morts.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Anem, primer va ser les 10 d'ençà nit.
Sí.
Llavors és a les 11. I ara a mitjanit.
Idò.
Entre tu i jo, de dilluns a divendres a mitjanit, amb Miquel Àngel Ariza, a IB3 Ràdio.
Suposo que cobraré un poc més d'ara, no?
IB3 Ràdio. 10 anys amb tu.
T'he despert? Sí, i ara que estava somiant. Em sap greu, però és que jo som el caçador de somnis. Vols que somiem plegats coses hermoses? Aula.
Joan Bausà és el caçador de somnis d'IB3 Ràdio. Dilluns, dimecres i divendres a les 11 del vespre.
Anem fins a Menorca, concretament a Ciutadella. Allà hi ha Marta Simón, de la llibreria Va de Llibres. Marta, bon vespre.
Bon vespre.
Hola, Marta. Avui ens recomanes el poemari I Déu en algun lloc, de Sònia Moll.
Sí, exacte, tot i que no és un llibre que puguem considerar una novetat estrictament perquè va publicar-se l'octubre de l'any passat, sí que ha format part de la realitat més recent de la nostra llibreria de Bada Llibres, perquè fa uns dies em van fer la presentació i la veritat és que és un llibre, un poemari que ens ha agradat molt, sobretot perquè respira sinceritat. La poesia de Sònia Moll és clara, no és gens rebuscada i va directe a l'ànima d'aquestes que et remou per dins, que això és el que ens agrada.
I per què remou d'aquesta manera? Quin és el fons d'aquesta història en forma de poemes?
Doncs mira, el poemari que ha escrit Sònia Moll està marcat sobretot per l'Alzheimer, que és la malaltia que la seva mare, que va morir recentment, va patir durant els darrers anys de la seva vida. A partir, doncs, de la poesia, nosaltres som testimonis d'aquesta experiència dolorosa i de com de terrible és haver d'assistir a la pèrdua progressiva de la mort d'una mare. De fet, a la contraportada del mateix llibre ho defineix molt bé, són versos de comiat, d'acceptació i de recerca. I, per tant, podríem dir que la intenció de la poeta en aquest cas és posar nom a tot el que li està passant. Per tant, és una poesia molt, molt personal. Diu el primer poema, de fet, que és molt curt, diu: la mare és petita i tu no saps com créixer per sostenir-la. És una poesia realment que t'arriba.
És possiblement un tipus de poesia apte per a aquells que s'introdueixen a la poesia, en aquells que els hi fan poc més de peresa perquè potser pensen que això de la poesia costa molt i no m'agradarà gaire.
Sí, exacte, perquè és una poesia, com dèiem, que no és molt clara, no és gens rebuscada, i tot i que sí que és un procés molt concret aquest de l'Alzheimer i d'aquesta malaltia, però sí que en el cas de la mort o de la malaltia qualsevol persona doncs s'hi pot sentir identificada, o bé perquè ha tingut algú que li ha passat o algun conegut que s'hi ha trobat. I en qualsevol cas el dolor, que és al final el que ens parla del dolor, no? És comú a tothom.
Marta, jo no sé si ens podries llegir algun poema, alguna coseta d'aquest llibre.
Sí, si us sembla, us llegiré un parell de poemes, va bé?
Mm.
A veure, doncs n'agafarem un que es diu La casa dalt de l'arbre, que és el final, de fet és l'últim poema que tanca el llibre, i el poema diu així: he trobat Déu sota el presseguer del pati. Sostenia amb una mà l'esqueleta de fusta repenjada al tronc. Somreia, crec. Avui tampoc no m'hi he atrevit. La figura de Déu, de fet, que surt al títol del llibre, també hi Déu en algun lloc, és molt recurrent, sobretot en els últims poemes del llibre, i on, per cert, també fa bastanta referència a Menorca, i de fet a la presentació que vam fer de llibres molt va explicar que aquest Déu del que ella parla no és el Déu en el sentit estrictament religiós, sinó que és més una imatge del sentit i de l'amor en estat pur, no? De on hi ha amor, doncs hi ha Déu.
Hi ha una cosa d'aquest tipus d'històries, d'aquesta manera de contar les coses, que ja si la poesia moltes vegades suposa una manera de despullar-se per part de l'autor molt directa, en aquest cas que a més fa referència a una qüestió personal i en versos que reflecteixen aquelles diferents fases que passen en una situació com aquesta, la pèrdua de la mare, veure que a poc a poc va perdent les seves capacitats, com se viu això des del punt de vista de la família més propera, encara ho fa més intens, o no?
I tant, i a més ella també comentava, no, que ella per escriure poesia doncs ha de sentir el que escriu, no? O sigui, ella escriu a partir del que ella sent. I una altra cosa que feia referència també és que en aquest cas ella no havia volgut escriure sobre el dolor, sinó que havia volgut escriure el dolor. Per tant, això també comporta que en el moment d'escriure ho passes molt malament, no? Perquè si no estàs en el dolor, tu no pots escriure, però sí que al final doncs acaba veient-se reflectit en la poesia que fa Sònia Moll.
Marta, Sònia, de fet, té una certa relació a Menorca. De fet, fa poc va presentar a Bada Llibres, com comentaves, aquest recull I Déu en algun lloc. Conta'ns una mica aquesta relació que té amb l'illa de Menorca.
Sí, doncs bàsicament és per qüestions familiars. Ella va néixer, és una poeta jove, és del 1974, va néixer i viu a Barcelona, però de fet tota la part de família del seu pare, el seu pare era menorquí, o és menorquí, i tota la part de família doncs la manté, i de fet des que era petita visita Menorca un parell de vegades cada any. Per tant, sí que ja ha mantingut aquesta relació, i com deia, la part final del llibre, l'última part del llibre, doncs sí que es hi ha diferents referències a Menorca, i de fet el poema que dona nom al títol, al llibre, i deu en algun lloc, doncs està dedicat a Àngel Mifsud, que va ser amic personal de Moll i que també va morir fa un parell d'anys.
Estan parlant d'una lectura de poesia que jo no sé si té molta demanda. Teniu molt de clients que vos demanin llibres de poesia?
A veure, molts no. La veritat és que la poesia jo penso que és molt personal i costa a vegades, no, per aquesta por que comentàvem també, de que si no ho acabaré d'entendre, no, de que a vegades exigeix o sempre exigeix una lectura doncs reposada, una lectura tranquil·la, i tampoc no hi estem molt acostumats. No n'hi ha, però sí que hi ha lectors molt fidels a la poesia. Els lectors que els agrada la poesia són gent que està al dia i que compra llibres de poesia.
I t'atreveixes a fer un perfil de lector de poesia?
No, la veritat és que no. Jo crec que és gent molt variada. Potser el que tenen en comú això és que els agrada molt la lectura i que són capaços això de llegir reposadament, de llegir amb consciència, de saber el que llegeixen.
A més, na Marta, que fa molt bé de recomanacions literàries, mos ha seleccionat un parell de poemes aquí, i jo, un dels que m'he fixat d'aquest llibre que m'ha cridat molta atenció, Marta, és un que se titula precisament Alzheimer, que té una sèrie de versos que vos llegiré ara, no, també que ho llegiré a Marta, però vaja, que són, jo crec que demostren molt bé el tipus de força que té una poesia quan s'escriu d'aquesta manera i amb el sentiment, però sapiguent-ho contar bé, com per exemple això. I avui que ja t'has mort, potser 100.000 vegades, et trobo pel carrer i encara fas olor d'aquell sabó de mans, de pa acabat de fer, de cigarretes sombra, fumades d'amagat al balcó de casa. En un instant projecto una imatge que moltes persones podran identificar fàcilment, s'hi podran sentir identificades.
Exacte, sí, és el que comentàvem, que és una poesia molt visual, no? Molt clara, no utilitza paraules complicades, al contrari, i a més és d'un tema, no? que està a l'ordre del dia. Vull dir, l'Alzheimer afecta moltes persones, i jo crec que és una poesia que, no només per les persones que tenen familiars amb Alzheimer, sinó per totes aquelles persones que han perdut algú recentment, doncs que els pot servir també de teràpia, no? Que de fet ell ho explicava, que també li havia servit de teràpia el fet d'escriure aquell llibre.
De fet, Marta, l'autora també escriu un blog que es diu La vida té vida pròpia, i també, no, respira aquesta sinceritat i aquesta emotivitat, no, que també es veu en tot aquest llibre de poemes. Marta Simón, ho hem de deixar aquí, tot i que seguiríem tot el dia fent recomanacions amb tu i amb la llibreria Bada Llibres. En una altra ocasió tornarem a parlar. Gràcies i una salutació.
Adéu.
Igualment, que vagi bé.
Una setmana més obrim la secció Literatura amb Crispetes, avui amb Carlos Fernández de Cine Ciutat. Carlos, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Avui ens parlaràs de la pel·lícula L'entrega, de Drop, adaptació d'un relat curt de Denis Leán. Explica'ns un poquet... Vinga, va. Avui ens parlaràs... Bé, no riguis, Rosa. Avui ens parlaràs de la pel·lícula L'entrega, de Drop, adaptació d'un relat curt de Denis Leán. Explica'ns, Carlos, un poquet l'argument.
Bueno, la película y la novela es la historia de Bob, un camarero de un bar de Brooklyn. De Brooklyn en la película, de Boston en la novela. Que, bueno, es una noche después de Navidad, se encuentra un perro abandonado y conoce a una chica que se llama Nadia. Y entonces empieza una relación entre ellos, todo marcado por todo lo que son apuestas ilegales y la mafia chechena que hay en lo que es el barrio. Entonces es como... Todo tiene un trasfondo muy oscuro, pero luego al final lo que nos acaban contando realmente es una historia de amistad y de amor entre los dos personajes, ¿no?
Es una historia, diríamos, de novela negra.
Sí, realmente, claro, cuando... Lo fácil es ponerle un género a las películas, ¿no? En este caso yo creo que lo que le hace un poco diferente es el hecho de que la podemos catalogar como thriller, porque realmente tenemos una historia de mafias, de trapos sucios, de chechenos y americanos que se pelean por el poder del barrio, Pero realmente lo que sale a relucir de la película, la historia que realmente importa, es una historia de amor, un drama romántico. Entonces es difícil catalogarla en un punto o en otro, ¿no? Porque te puedes quedar con cualquiera de las dos partes y cualquiera de las dos partes sería correcta.
Uh-huh. Si vols, escoltam un fragment de la película on s'explica bé com funcionen els bars caixa.
Hay sitios en mi barrio en los que nadie piensa nunca. Y los ves todos los días y todos los días te olvidas de ellos. Son los sitios donde pasan las cosas que la gente tiene prohibido ver. Veréis, en Brooklyn el dinero cambia de manos durante toda la noche. No es la clase de pasta que puedes meter en un banco. Pero todo ese dinero tiene que ir a parar a algún sitio. Lo llaman bar caja. Un bar que los jefes escogen al azar cada noche para que sea la caja fuerte de toda la ciudad. Nunca sabes por adelantado si tu bar va a ser el lugar de la entrega. De repente empieza a entrar el dinero más sucio de la ciudad y los mensajeros llegan de todas partes y nadie ve cómo viene, nadie ve cómo se va. Y luego pueden pedirte que seas el bar caja la semana que viene. O puede que el año que viene. El caso es que nunca lo sabes. Y mientras tanto, yo simplemente atiendo la barra y espero.
Bé, és una visió del que passa realment en aquest tipus de llocs. Jo no sé què pensareu, Volta, no sé si sou aficionats a les sèries de televisió, però un poc esto, un poc, me sonava The Wire, no? Que The Wire fa un retrat bastant directe i sense manies del que passa a determinats indrets. I no sé si això se correspondria una mica.
Sí, jo crec que és una comparació bastant real. És a dir, The Wire lo bueno que tenia és que retratava tot el... la parte sucia de la ciudad,
sí.
De una forma muy realista, y creo que en este caso, en The Drop, en la entrega, pasa un poco lo mismo. Es decir, nos alejamos un poco del cine de Scorsese o del Precio del Poder, en que los gángsters pues viven en mansiones lujosas, rodeados de dinero, de mujeres, y en este caso pues son personas de la calle normales que ves su vida y es bastante aburrida, y entonces viven con el peligro de estar acechados por la mafia, en este caso chechena, pero sí, o sea, no tiene nada que ver con lo que nos vende el cine de Hollywood normalmente.
De fet, tu comentaves, no? L'escriptor s'ha convertit justament en un expert en retractar aquests baixos fons de Boston a les seves novel·les.
Sí, s'ha convertit en un experto y además ha tenido muchísima suerte con las adaptaciones, ¿no?
O sea,
es decir, bueno, es el escritor de Adiós Pequeña Adiós, que la adaptó al cine Ben Affleck.
Mystic River
de Clint Eastwood, que encima ganó un montón de Oscars, y luego, bueno, fuera de lo que son los bajos fondos de Boston, estaba Shutter Island, adaptada por Scorsese. Entonces la verdad que él siempre mete mano en los guiones, entonces
bueno, si se garantizan también los productores,
exacto,
que no haya problema, ¿no?
Se lo garantiza de que no le discutan luego, es que yo no quería poner esto. Entonces, por una parte está muy bien, y ya te digo, ha tenido mucha suerte con cuatro de los guiones que han adaptado, y justamente para el año que viene tendremos otra película de Ben Affleck que están adaptando ahora, que están rodando, o sea que...
Tenim un altre tall per escoltar d'aquesta pel·lícula, i ara ens ajudarà a explicar un altre,
exacte,
element fonamental de sa història.
¿Qué hace con mi basura?
Tiene un perro en su cubo de basura. Es un boxer, es... Oh. Mierda. Tiene un perro metido en su cubo de basura. Está sangrando.
¿Cómo te llamas?
Bob Saginowski.
Déjame ver tu carné.
¿Mi carné? Llevo la cartera en el bolsillo. Tiene que sacármela.
Vale. Le he enviado la foto a cuatro personas, ¿está claro?
Sí.
Está congelado.
Es que hace frío, así que...
Vamos dentro. Soy Nadia, por cierto.
Clar, una desconfiança d'entrada important, no? Perquè ella sí. No fa la foto en escala, fa la foto a ell, sí. Perquè està segura per si li passa res. Hi ha quatre persones que saben que aquesta persona li...
que ha llegat a su casa, exacto. Sí, creo que es un poco pues, el ambiente de barrio de no fiarse de nadie y sobre todo de un desconocido que pasa justamente por allí, ¿no? Entonces, en esto que acabamos de escuchar, realmente es de dónde parte lo que es la película. Es un cuento que se llama Animal Rescue, que es la historia principal pues, de ellos dos y la historia del perro. Entonces, una vez se publicó el cuento, la productora 20th Century Fox compró el cuento y le pidió al escritor que lo adaptase para un guion. El escritor, se puso con ella y tal, al final quedó aparcado en un cajón y 5 años después el guion salió a la luz y cuando estaban con la película decidió de ese guion sacar una novela, o sea que es un poco un recorrido bastante raro para lo que es una adaptación.
Ahora, es hacer un musical.
Un musical en Broadway o alguna cosa de estas.
Parlàvem, si vols, de l'adaptació, no? Perquè és una adaptació molt fidel. De fet, el propi escriptor és el guionista de la pel·lícula.
Sí, claro. Además, yo creo que el hecho de que primero fuese un cuento, que es una parte solo de las historias, que hay cuatro historias principales en la película, entonces una de las historias que están relacionadas, que es la historia de Bob y Nadia y el perro, es la historia principal que sale del cuento. Y luego, todo lo que desarrolla para el guión, al final, como eso lo coge para la novela, lo único que hace en la novela es desarrollar un personaje, que es el personaje del verdadero dueño del perro, que se lo reclama a Bob, al protagonista, durante la peli, que ese personaje en la película sí que queda un poco, no sabemos su pasado, de dónde viene, qué es lo que ha tenido, y en la novela sí que lo desarrolla y descubrimos que tiene un pasado bastante turbio y que está bastante mal de la cabeza.
Només que mos quedaria per dir també que recordem el darrer treball d'en James Gandolfini com a actor, perquè després ja va morir i no ha tingut oportunitat de veure res més, clar.
Sí, la verdad es el último trabajo de... O sea, cuando se murió quedaron 2 o 3 películas por estrenarse, esta fue la última, se estrenó además en el Festival de San Sebastián aquí en España y, bueno, una especie de todo el mundo... bastante apoyando el hecho de que la película era como vamos a verla porque es la última de Gandolfini y además bueno la presencia que Gandolfini tiene en pantalla se mantiene sea cual sea su personaje, entonces en este caso tiene un personaje que es un personaje secundario pero le aporta bastante fuerza a Mark, no al dueño del bar que se lo han robado los chechenos.
¿La película ha estado bien valorada por su crítica?
Sí, la película tiene muy buena valoración y tiene muy buena valoración en dos partes, o sea, en la parte que es la interpretativa por parte de los actores, lo que es la adaptación y luego una parte que es la parte de dirección. Quizá el hecho de que sea un director que no es un director americano, es un director belga y que viene un poco del cine europeo, que siempre le dan una visión un poco distinta a lo que es el cine de estudio de América, de Estados Unidos, pues hace que tanto el ritmo de la película como la profundidad de los personajes y tal sea distinta, entonces eso sí que se ha valorado muy bien tanto en la crítica americana como a nivel mundial.
Per tant, Carlos, la recomanam, no?
Jo la recomiendo, sí.
Ideu, deixa'm aquí, si vols. Carlos Fernández, de Cine Ciutat, gràcies per venir una setmana més.
Moltes gràcies.
Adéu.
De dilluns a divendres.
Lloros, guasquipollos, pollos fritos, pollos underground...
A partir de les 3 del capvespre...
La nostra Eivissa que no seria guapa, per aquí t'acotaran pinces. I això, a Eivissa, no mos agrada.
Gabinet de crisi.
Podria haver-lo mandat un poquito a Pernambuco.
Bendito,
la trituradora de l'actualitat.
Home, que exacte. El fill,
sí.
Que fa feina, sí. Que no és catastro.
Divendres Ràdio.
I aquesta cançó te posa més alegre que una manja un set xopa.
En Sergi Marcos i Felip Palau.
Això és aquell moment que el punxa se parla cuda.
No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ivetresradio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. Ivetres Ràdio. No ens perdis la pista. Ivetres Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La
setmana passada Bernat Nadal convidava Josep Lluís Aguiló a compartir un autor especial per a ell amb tots nosaltres en aquest cercle poètic que fem sempre en el nostre programa Flames a la Fosca. Què t'apareixerà, n'haurà acceptat el repte?
Bé, jo estic segura que sí, sí.
De fet, crec que el poden saludar. Bé, Lluís Aguiló, bon vespre.
Bon vespre, com esteu?
Beníssim. El nostre convidat d'avui és poeta, és empresari, va publicar la seva primera obra en els 18 anys i després en deixar passar altres 18 fins publicar de nou. No li ha anat malament, ha rebut el reconeixement de la crítica i el públic, a més dels Premis Ciutat de Palma, el Premi Nacional de la Crítica per Monstres i guanyar els Jocs Florals de Barcelona en Llunari. Recentment Visó ha publicat la versió castellana dels seus darrers 4 llibres, Monstruos i Otros. Però avui no ve a parlar de la seva obra, sinó d'un autor molt especial per a nosaltres, Bartomeu Rosselló Porcel, a qui hem manllevat el títol d'aquest programa, Flames a la Fosca. Per què has triat Rosselló Porcel?
Bé, primer de tot perquè ara fa poc va ser el centenari del seu naixement i està bé que no només ens recordem dels autors quan hi ha qualsevol efemèride, qualsevol número redó, sinó que ara, en lloc de donar de tatxar ja en Rosselló Porcel i donar lloc a anar a cercar l'efemèride de Vinyoli, que va ser l'any passat, i les d'enguany, que són molt lluny, anem a repescar Rosselló Porcel perquè val la pena llegir-lo encara contínuament.
Rosselló Porcel és un autor que va morir als 25 anys, va morir molt jove, i que compta amb una obra molt reduïda, 3 llibres de poesia, algunes traduccions, algunes obres d'assaig. De fet, Joan Fuster diu que és un esbós de la que hauria pogut ser.
Sí, exactament. Rosselló Porcel, per jo, és aquestes figures, és el Rembo de la literatura catalana. Aquestes figures tràgiques que dins... és cert, que dins el món del rock han estat Kurt Cobain i també Jim Morrison, gent que mor jove deixant una obra extremadament brillant i mor i se converteix en un mite. No tan sols ho ha fet, sinó perquè el que hi hagués pogut fer, ens ho imaginem.
Perquè, de fet, seria això el que explicaria l'impacte que té un autor d'aquestes característiques en la seva reduïda obra i amb el poc temps que va viure, perquè el troba, ha tingut molta influència. Els pròlegs de la seva obra pòstuma, Imitació del Fosc, que hi ha en Gabriel Loma i Carles Riba, després la seva influència se veu molts poetes de la seva època, a l'actualitat, ara mateix ho comentàvem abans de començar aquesta entrevista, Maria del Mar Bonet ha fet un disc dedicat a Rosselló Porcel, altra gent també l'ha incorporat.
Exactament, mira, es fet, primer de tot, va tenir aquesta senyora la desgràcia de morir a 24 anys, a més de morir d'una manera completament inesperada. El mes de desembre se troba malament, li diagnostica en una tuberculosi, i el mes de gener mor, sense pràcticament com l'adolescència. A més, amb una mort lletja, tot sol, a un sanatori lluny de Barcelona, lluny dels seus amics, fora de Mallorca, perquè Mallorca estava dins del bando nacional durant la Guerra Civil i ell era a Catalunya, fora dels seus, tot sol, només en mans dels seus amics i seus professors, que era la Riba, Salvador Espriu, que era amic coral seu, Marià Manent, Joan Teixidor, però tota aquesta gent que va estar amb ell i van por a viure a Rosselló Porcel real, sempre van tenir una impressió tan forta de Rosselló Porcel poeta, de Rosselló Porcel persona, que va marcar la seva vida per sempre. Inclús és cas d'un filòsof castellà, Julián Marías, que va coincidir amb ell i en Salvador Espriu durant un creuer mediterrani que es va fer per estudiants de tot l'estat espanyol, que tota sa vida va recordar Rosselló Porcel, Julián Marías, i ha escrit bastant. Què passa? Que ens trobem amb un senyor que mor d'una manera tràgica que té, que forma part d'una elit que serà seran els creadors principals en llengua catalana i alguna llengua castellana dels pròxims 40 anys i que gran part de la seva obra s'apoderarà sobre l'estètica de Rosselló Porcel.
De fet, parlaves, no, d'aquestes amistats, d'aquest cercle que tenia Rosselló Porcel. Salvador Espriu decidí dedicar-se justament a la poesia arran de la mort del seu amic.
Exactament, diu, ja que Bartomeu no pot, ho hauré de fer jo.
No sé si tens qualque cosa preparada per llegir-nos.
Bé, jo us llegiré el primer poema que va llegir de Rosselló Porcel, que es diu Ronda en fantasmes, que és un poema simbolista i quan el vaig llegir i aquests poemes que t'acompareixen el primer llibre de català que tens, la teva bàsica, que crec que va ser el meu cas, diu, com pot ser mai que la poesia me conti això? I no, és d'aquestes coses que te marquen i dius, mira, la poesia no és allò del Conde Arnaldos que llegies que t'era tan llunyer, sinó que, a més, és una cosa que te pot fer por. Ronda de fantasmes, a més, és un d'aquests poemes que jo, quan comptes la meva filla, tinc una filla que té 18 anys, però quan tenia 7 o 8, d'això que va fer l'experiment de llegir-li un dia mig a les fosques i en veu profunda.
Mala idea.
I me diu, venga, basta, aturat, no t'ho vull sentir. Veure, no, és a dir, se pot...
O sigui, ja me'l vas preparant, te'l vas preparant.
No, però tot em mereix, el llegiré amb aquesta, amb aquesta manera, però era... diu unes cosotes que arriben i que crec que val la pena repetir-les i recordar-les als oients.
I de vinga.
Bé, Ronda en Fantasmes, i va dir com em ve qui sabi. Les filles del silenci, present i vigilant, em porten sempre a la perversa llunyania. Saben el meu espant, el meu instant d'espant, d'isolament, melanconia i agonia. Oh, ciutat dels terrors, entre les avingudes estèrils, arbres lívids de la tardor, viuré l'hora impura de les aspres angúnies mudes, amb la por de morir tot sol en el carrer. Terror entre les sales buides quan veig el llit amb el mort. Viu entre els llençols i serenades a la plaça i remor de ganivets en fora. Més terrible per tantes coses endevinades durant la fuga per les fosques, allà on plora l'esquelet mossegat pels gossos de la nit.
Aquest final també m'agrada com a títol d'un programa.
Home, mira, jo a centre de bàsic he llegit això de l'esquelet mossegat pels gossos de la nit.
És que és brutal.
No, la veritat és que és una imatge a qual, sense llengua catalana, que per jo ara s'acorda que la llengua amb la qual me comunicava amb un pare i un mare que no me deien aquestes coses, a mi m'afecta, i és un d'aquests poemes que queden per sempre. I la poesia autèntica se caracteritza de ser que no ho és per el fet de que mos transforma. En el moment que han contactat amb ella mos afecta de qualsevol manera per sempre. I si no, no es posia...
Clar, ens trasbalsa, no? Ens aporta alguna cosa, ens trasbalsa, no?
Exactament. Diu, s'art verdader, moltes vegades diuen això, s'art no se pot saber el que és art o el que no ho és. Dic, no, és molt senzill saber-ho. Art és allò que ens afecta de tal manera que no som els mateixos abans d'haver-ho experimentat que després. I si no, no és un art per cert, però no és un art per nosaltres.
Josep Lluís Aquino, moltes gràcies per haver compartit amb Bartomeu Rosselló Porcel entorn nosaltres. Ha estat un plaer.
Sí, que segurament segur que tenia, no?, aquesta capacitat de fer art.
Però no te'n pots anar encara, perquè has d'enviar un repte a un altre col·lega perquè vulgui compartir amb nosaltres algun
autor. Aquí reptant, Pep Lluís.
Bé, jo reptaré a un senyor de molt lluny. Aquest senyor és millor per jo escriptor i poeta en llengua asturiana. Es diu Joan Bello i acaba de treure precisament una traducció al català del seu últim llibre que es diu Algunes coses boniques, que ha sortit de l'editorial de Ziara. I si Joan Bello accepta el repte, crec que la setmana que ve tindrà un programa excel·lent.
I de li farem arribar el repte.
Fins una altra, Ben Lluís, moltes gràcies.
Gràcies. Aviat. Adéu.
Bona nit.
Què te pareix, Irene, si posar un punt i final al nostre programa d'avui amb aquest ambient de poesia?
M'ha semblat fantàstic, però m'aquest amb flames a la fosca, eh?
Millor, saltaré un poc més intens.
M'aquest amb aquest títol, crec que la vam encertar, posant sí, aquest sí. Títol del nostre programa. Com sempre, els oients ens poden trobar al Facebook del programa i també a l'email flamesalafosca@ivetresradio.com i ho deixem així fins dimarts que ve.
Fins dimarts que ve, a les 11 de la nit, a Ivetres Ràdio, Flames a la Fosca. Adéu.
Il faisait beau, c'était samedi, et le boulot était fini. Le gosse marchait l'air ébloui dans la rue. Y avait des filles à la peau fraîche. Le gosse avait les lèvres sèches, il passait sa main dans ses mèches, il l'a vu. Elle est entrée dans le bar, poussant les copains, il la suit un peu hagard. Elle va s'asseoir toute seule dans un coin. Un air de jazz vient à passer et tout pâle il s'est incliné et la fille a accepté de danser. Près du pick-up ils étaient là. Elle posait la main sur son bras, angle laqué sur le cuir noir du blouson. Mais un voyou s'est détaché du groupe qui les regardait. Il a voulu la séparer du garçon. Mais le gosse a résisté. Alors un couteau a jailli dans un éclair. Et sur le sol clair, le gosse est tombé.
IB3